Segons hem conegut fa uns minuts, la policia investiga la possible implicació a l'assassinat de la presidenta de la Diputació de Lleó, Isabel Carrasco, d'una tercera dona que ahir a la nit va entregar l'arma del crim en una comissaria. Fons de la investigació han informat que aquesta dona va assegurar que una de les detingudes, la filla concretament, li va donar l'arma en un sobre poc després de l'assassinat. Els primers indicis de la prova de parafina, que analitza, recordem, les restes de pólvora a les mans de qui ha disparat un arma, apunten que va ser però la mare qui finalment va disparar. Algunes altres fonts també expliquen que també ha estat detingut un policia municipal. Estarem molt pendents d'aquestes informacions. Un ampli dispositiu continua treballant a aquestes hores per rescatar els miners que continuen atrapats en una mina de carbó a Turquia després que s'hi hagi produït una explosió. De moment ja n'han mort 201, uns 360 han pogut sortir de l'excavació, però d'altres, com dèiem, han quedat atrapats. D'aquests que han pogut sortir, 80 han estat evacuats amb vida. Les previsions apunten que es podria arribar a les 300 víctimes. Es tracta de l'accident més greu de l'última dècada en aquest país, a Turquia. El president dels Estats Units, Barack Obama, ha imposat sancions contra l'expresident de la República Centreafricana, François Bozizé, i quatre dirigents més vinculats a l'onada de violència i als abusos contra els drets humans que hi ha en aquest país. En la República Centreafricana, milers de persones han estat assassinades i hi ha 1 milió de desplaçats a causa de la violència sectària que afecta el país des d'ara fa un any. I en esports parlem de la Copa Catalunya, perquè el Barça va guanyar ahir per 3-2 contra el Girona i jugarà, per tant, finalment la Copa Catalunya a la final. Per cert, Isaac Cuenca va reaparèixer 15 mesos després, recuperat ja de la seva lesió al genoll, i pel que fa a l'Espanyol, va derrotar el Sabadell per 2-1 a Montilivi.
Ràdio Estel.
Ara mateix passen 4 minuts de les 9 del matí. Bé, nosaltres, Carme Planas, què tal? Molt bon dia. Estem a punt de conèixer a qui hem de felicitar avui, però abans, aquest dimecres 14 de maig és un dia especial perquè donarem el nom dels guanyadors del sorteig que hem fet aquesta setmana, Sara, per anar a veure un concert a Santa Maria del Mar. David García, què tal? Molt bon dia, el nostre productor, David.
Bon dia, companyes, com esteu?
Molt bé, David, esperant doncs, que ens donguis el nom dels guanyadors i guanyadores.
Pues sí, ens han trucat, hem rebut també a través de la pàgina web de radioestel.cat diferents trucades i diferents peticions per a aquestes entrades que tenim, i tenim guanyadors. Les anunciarem ara mateix, com és el senyor Francesc Xavier Pujol, que ens ha trucat, i també li donarem entrades al Pere Montsant, Montbrú, a la Maria Àngels Parcerissa, al Carles Garcia i a la Maria Borràs. Aquests són els guanyadors d'aquestes entrades d'avui.
Recordem que doncs, els hi trucarem per si no ens han sentit, doncs que sàpiguen que els hi ha tocat. Mercè, si et sembla bé, recordem un altre concert que tenim, que és el que ens explicava el Gabriel Genescà, aquest pròxim dia 18 a l'Auditori de
Barcelona.
La
Coral Sant Jordi.
La Coral Sant Jordi, que també ens poden trucar per aquestes entrades dobles.
Doncs sí, doncs moltíssimes gràcies, David García, pel nom dels guanyadors. Com ens ha explicat la Sara, els tornarem a trucar quan acabi el programa i els hi explicarem què han de fer doncs, per recollir les entrades per aquest concert, del 14, per aquest concert d'aquest divendres doncs a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona.
Doncs sí, Mercè, recordem que serà a les 9 de la nit i podran veure doncs, l'orquestra Barocco Sempre Giovane, que es farà, doncs, com dèiem, en aquesta basílica. Aquest concert tanca la 15a temporada de concerts a Barcelona i es podran escoltar obres, per exemple, de Vivaldi, de Bach i de Händel, entre molts d'altres.
Carme Planas, vinga, va, aquí felicitem
vinga,
avui.
Ràpid,
anem ràpid.
Vinga, doncs avui és Sant Maties o Macià Apòstol. I tal dia com avui, el 1924, a Barcelona s'inaugura el monument a mossèn Cinto Verdaguer. És un monument que tothom sabem on és, no?, i que coneixem molt bé. A veure, aniversaris. 1972, Dani Vilaró, periodista i del grup pioner de ràdio Estel, ja fa anys. O sigui que avui Santa Gemma, Sí?
Sí, no?
Vale, molt bé. Doncs felicitem a totes les Gemmes. És que...
Felicitem a la Gemma Segura, eh?
Vinga, doncs a la Gemma Segura. Segur. També. Ah, molt bé, és veritat. D'aquí de part nostra, una abraçada molt forta. I tenim dues felicitacions, també. Una que ens va quedar d'ahir, que era la Verge del Roser, que era per Roser Font, de part dels seus pares i germans en el dia del seu sant i aniversari. I en tenim una altra, que és per la Maria Josep Parés, de part dels seus amics de la penya, en el dia del seu aniversari. I diuen que és una fan del David Bisbal i que ens demanaven una cançó per veure si la podíem escoltar. Aquí està.
Vinga, doncs, fins demà. Dedicada a ella, aquesta cançó.
Ha sortit ràpid, eh?
Rapidíssim,
el
molt
Toni
bé.
El Toni és superràpid.
Moltíssimes gràcies, Carme. Fins demà, que vagi bé.
Que te vuelva la vida y se me quede en el alma, porque así un tiro no tengo nada. Vuélveme con tus besos, refugiame en tu guarida. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo,
Ràdio Estel.
Més enllà dels obstacles, la vida comença de cap i de nou. De cap i de nou, amb Oriol Casals, un programa sobre salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. El dia 16 de maig, l'orquestra Barroco Sempre Giovane tancarà la 15a temporada de concerts a Barcelona, a Santa Maria del Mar. Podràs escoltar obres de Vivaldi, Bach i Handel en un marc incomparable. Més informació a www.concertsabarcelona.com i venda d'entrades a Teleentrada, Ticketmaster i El Corte Inglés. Li podria passar al teu fill. Si vols saber com prevenir el consum de drogues, vine a la xerrada amb Luis del Olmo, Begoña del Pueyo i Oriol Escolies de Fundació Projecte Home. T'esperem al Casal Loyola el dijous 15 de maig a 9:45 del vespre, carrer Balma 138, entre Còrsega i Rosselló. Xerrada col·loqui de la Fundació Projecte Home. No te la perdis. Naturalment. Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural.
Cada dia comencem l'espai naturalment del doctor Pros i, com cada dia, la primera connexió és amb Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes amb certificació de producció ecològica. Veritas promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem molt millor demà. L'ajuda de Veritas ens la canalitza avui, ens la serveix un dia més, l'Eva Vilamayor. Eva, què tal? Com estàs?
Hola, Mercè.
Eva, què tal? De què ens parlaràs avui? Explica'ns.
Espera, deixa'm dir hola a la Sara i al Miquel, que no els dic mai res.
Hola, Eva.
Gràcies.
Hola. Bon dia.
Molt bé, molt bé. Eva.
Que sí? Sempre
clar
hi
que
sou.
Sí, clar que sí, sempre estan aquí escoltant. Vinga, doncs,
explica'ns. Doncs escolta'm, avui us vull parlar d'un tema... A mi m'agrada molt, perquè potser quan mengem és ben evident que podem estar ingerint algun producte químic, alguna cosa doncs, que no seria el més recomanable, però potser no és tan evident quan ens apliquem una crema en el cos o quan ens posem les dones maquillatge. I hem de tenir en compte que la pell és l'òrgan més gran del cos, que s'encarrega de protegir i de regular la temperatura de l'organisme i, a més, ens ajuda a eliminar les toxines a través de la suor. A més, té la capacitat, evidentment, d'absorbir elements de l'exterior i per això és pel que us deia que és bàsic que utilitzem productes de cosmètica natural i amb aquelles certificacions que ens avalin la composició d'aquest producte. Però més enllà d'això, aquest òrgan tan important per la vida és un reflex claríssim de la nostra salut interior i l'alimentació i els hàbits són fonamentals perquè puguem gaudir d'una pell doncs, en bon estat i que lluïm fantàstics. Els aliments ecològics, com sempre, són els que ens poden ajudar a proporcionar a la pell doncs, aquests nutrients que hidratin, nodreixen i eviten que s'oxidi de manera prematura. En concret, avui, quins us recomanem i que són els que hauríem d'anar incorporant en la nostra alimentació? El col·làgen. Totes les estructures de la pell en contenen. I és una proteïna que, malauradament, comença a disminuir a partir dels 25-30 anys. On podem trobar? Doncs la podem trobar, aquesta proteïna, en els ous, els fruits secs i les llavors. Per sintetitzar-la, què cal? És a dir, perquè el nostre cos n'absorbeixi totes les propietats, necessitem silici, que el tenim en els cereals integrals, i la vitamina C, en tots els cítrics, les maduixes, que ara estan boníssimes, els kiwis o els pebrots. Un altre nutrient important, la vitamina E. On la trobarem? En oli d'oliva verge, fruita assecada i, una altra vegada, els cereals integrals fonamentals en la nostra alimentació. Omega 3 i omega 6, també els hem de tenir molt en compte, perquè ens poden ajudar quan hi ha problemes hormonals on fa falta una miqueta més d'hidratació, perdoneu. Les millors fonts són l'oli de sèsam i el peix blau. I aquí recomanar-vos que el cuineu a foc ben lent per evitar que perdi ni una de les seves magnífiques propietats. I finalment, licopè, beta-carotè i astaxantina. Tots tres antioxidants molt importants, molt potents, que els trobarem a les pastanagues, moniato, bròquil, carbassa i algues. I si anem incorporant aquests aliments, lluirem amb una pell fantàstica.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Eva.
A vosaltres,
que vagi molt bé.
Adéu, Eva. Adéu. Adéu. Et vaig trobar a faltar l'altre dia a la meva ponència, Eva.
Miquel.
Et posaré una falta.
No m'ho facis, Prometo anar allà on vagis. Escoltar-te, que sempre és interessantíssim.
Gràcies, Eva. Bon dia.
Adéu,
Eva. Molt bon dia.
Fins la propera setmana.
Que vagi bé. Gràcies. Adéu. Doncs després de parlar amb Veritas, després de parlar amb l'Eva Vilamajor de Veritas, entrem en matèria, comencem la nostra conversa setmanal, com sempre, amb el doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural. Molt bon dia de nou, doctor.
Mercè, molt bon dia.
Què tal, com està?
Estupendament, com sempre. Vaja, sí.
Doncs sí.
Igual que vosaltres, no?
Doncs, doctor, avui també comptem amb la presència de la Natàlia Caicedo. Ella és doctora en medicina, però també és especialista.
Ella és un personatge molt important.
Molt important.
Molt important en el món de la medicina. Jo vaig tindre Natàlia Caicedo, és la filla del doctor Alfonso Caicedo,
sí.
Vosaltres, que és el creador de la sofrologia. Vosaltres sabeu que aquí en alguna ocasió algun pacient nostre ha parlat de la sofrologia. També va passar en algun moment alguna deixeble del doctor Caicedo, o concretament de Natàlia, no sé si recordeu la Patricia i la Clara, que ens van parlar una mica sobre la sofrologia, però avui tenim, esclar, la persona doncs, que és descendència directa, directíssima. Ella ens parlarà què és la sofrologia. Jo, ja sabeu que en la consulta a Natàlia, nosaltres som un grup de 10, 12, 15 persones i derivem constantment. I la sofrologia és un tema constant, en el sentit que sempre derivem quan tenim persones amb molt d'estrès que necessiten un complement doncs, per relaxar abans de donar un ansiolític, jo sempre prefereixo derivar cap a la sofrologia. Bé, ara ens hem retrobat perquè doncs, la Natàlia està també movent fitxa, en el sentit de que tu, Natàlia, estaves abans a Diagonal, després ara estàs a Carrer València, no? L'altre dia ens vam trobar a la consulta i em comentaves que et faria gràcia, doncs, no sé, sou gent molt inquieta, no? I ara voldries ampliar el teu institut i també et faria gràcia vindre una mica més a prop d'on estic ubicat. Cosa que em fa molta il·lusió perquè podem treballar més d'una forma potser més directa. Natàlia, bon dia.
Bon dia, Miquel.
¿Qué es la sofrología, Natàlia?
Bueno, primero que todo, encantada de estar aquí con vosotros y compartir estos momentos de la mañana para hablar sobre qué es la sofrología, porque es naturalmente un tema que, como decíais, ya habíais comentado en alguna ocasión y es bueno repetir de vez en cuando. La sofrología es una disciplina que ayuda a la persona a conocerse mejor, a conocer su consciencia, y utiliza técnicas de relajación y de activación física y mental. A veces la sofrología está relacionada con técnicas de relajación y, por supuesto, que las utiliza, pero no es el fin relajarse. El objetivo de la sofrología es conocerse mejor para, a partir de un mejor conocimiento de tu propio ser, de tu propio cuerpo, de tu mente, de tus emociones, desarrollar lo positivo que hay en ti, tanto ahora en el presente como cara pues, a tu propia vida, a tu propia existencia. Y como muy bien decías, sí que es verdad que hoy en día hay mucho estrés. Es decir, hoy en día compartimos, yo diría, pacientes. Decíamos antes de hablar en la radio que decimos pacientes o decimos clientes o sofronizantes o personas. Yo creo que la gran mayoría en la etapa actual presentan mucho estrés, sea por la crisis, sea por un estrés personal, laboral, etcétera. Y esto produce pues muchas alteraciones de origen psicosomático, que es un tema muy común.
Yo, Natalia, recuerdo que, y reconozco que nos hemos relajado en los últimos tiempos, tal vez en esos años de bonanza económica, la gente, pues todo iba bien. Y en esos momentos, precisamente, nos hemos olvidado, o sea, yo me olvidé, y tal vez nuestros pacientes también, no derivábamos tanta gente a la sofrología. Pero es verdad que ahora, precisamente al coincidir con la crisis, hemos vuelto otra vez a sacar el polvo de la sofrología en nuestra consulta, hablo yo. Yo recuerdo que la sofrología, yo no sé cuándo nació en Barcelona, pero sí recuerdo porque yo tuve una gran amistad con tu padre.
Sí.
El doctor Alfonso Caicedo justo coincidió cuando yo estaba en el Curotel Hipócrates. Estamos hablando de los años 78, 80, 81. Y yo tengo alguna anécdota, no sé, Natalia, si la puedo contar. Yo creo que ya ha prescrito, pero recuerdo que, porque el doctor Caicedo venía al Curotel Hipócrates, porque allá teníamos un espacio muy grande, un hotel muy bien ubicado frente al mar, y en este hotel, además, hacíamos se servía una comida vegetariana, cosa que los sofronizantes, ¿no? Que yo creo que eso te gusta, pero venían 100 y 150 personas.
Sí, sí.
Y entonces, un día estábamos comiendo con tu padre y me dice, no, el próximo día tal no podré venir porque estoy en Madrid en Palacio. Digo, ¿y qué haces tú en Palacio? Y estaba haciendo sofrología con el que es actualmente el rey de España, entonces el príncipe Juan Carlos.
Porque practica la sofrología.
Bueno, porque si tú, Mercè, no lo recordarás, pero el entonces, y al principio de ser rey, cuando salía en público, tartamudeaba y era un hándicap importante. Él empezó a cambiar y cambió y hoy, pues bueno, no tartamudea gracias a la sofrología que el propio doctor Caicedo le hacía en Palacio. ¿Es así, Natalia?
Sí, sí,
porque
sí.
Tú deberías entonces ser muy pequeñita.
Es que yo me acuerdo de ti siendo pequeña cuando estábamos en el Curotel Hipócrates y, por supuesto, siempre iba con mis padres y mi padre pues hacía los cursos de formación de la sofrología para muchos médicos que venían de Francia. Y me acuerdo que en una de las pausas tú viniste y nos presentaste la dieta del Curotel. Ajá. Me acuerdo de la zanahoria rallada. Me acuerdo, pero como si fuese ayer.
Yo queda,
Fíjate, la memoria a largo plazo.
Qué bonito, ¿no?
El hecho es que sí, mi padre ha ido varias veces. Y no solamente en los años 70, ya en los 60, entre el 64 y el 66 estuvo en la India. Y ahí coincidieron con los príncipes. Y ahí les mostró lo que era la sofrología de forma muy incipiente. Así que, por supuesto, lo hicieron los príncipes en aquella época, lo seguirán practicando ahora. Hoy en día, en aquella época, mi padre la creó la sofrología en el año 1960, es decir, que ya tiene más de 50 años.
Aunque el gran boom, o sea, aquel momento, porque yo recuerdo que venían 150 personas en el Curotel, de repente, el boom de la sofología, no sé si tuvo un poco más tarde, porque esto siempre pasa, ¿no? Es decir, uno crea una disciplina, pero, no sé, la sociedad lo empieza a reconocer a partir de unos ciertos años. No sé si esto coincide con tus apreciaciones, ¿no?
Claro, ha tenido mucha, yo diría, ha tenido muchos booms de acuerdo a diferentes especialidades de, yo diría, de aplicación de la sofrología. Porque en aquella época, yo diría, era un boom de médicos franceses que venían aquí. Luego hizo varios congresos aquí en Barcelona, en el Palau de Congresos, que se queda muy, muy cerca de aquí, en donde, sí, pues naturalmente vinieron miles de personas de todos los países, en donde se unía lo que era Oriente y Occidente. Y ahora el boom sigue siendo, sobre todo a nivel europeo. Es decir, a nivel europeo he traído un poco las estadísticas porque es interesante ver cómo en total hay 12.000 profesionales que se han formado en sofrología. Es decir, que es mucho. Más hay 47 escuelas de sofrología en toda Europa. Hay más de 20 países que utilizan la sofrología. Y es muy bonito ver cómo pues los booms siguen siendo de acuerdo a la aplicación de la sofro.
Clar, i avui en dia, doctora Caicedo, quines són les aplicacions de la sofrologia?
Sí, muy bien, Mercè. Yo diría, sobre todo, está bien centrarse en tres capítulos importantes. Uno, a nivel de las ciencias de la salud. Dos, a nivel de rendimiento. Y tres, a nivel de bienestar personal. Ciencias de la salud. Inicialmente la aplicaban solo los médicos. Posiblemente la han seguido aplicando enfermeras, fisioterapeutas, odontólogos, personas que están en contacto con el paciente para utilizarla como un recurso en la terapia única. En personas, por ejemplo, en mi casa, que yo soy psiquiatra, ante lo que es la gestión de enfermedades que no necesitan medicación. Hay personas que vienen con mucha ansiedad y a lo mejor están sobremedicadas, tienen muchos ansiolíticos, tienen muchos antidepresivos, a veces innecesariamente, y esto es importante decir, si es necesario, por supuesto que lo recetamos, pero cuando no es necesario, no se receta, y todo lo contrario, hay que ir disminuyendo la medicación y dar estos recursos de técnicas de gestión, digamos, de la ansiedad y, digamos, mejora el estado de ánimo por medio de la sofrología. Entonces, este es el gran capítulo, digamos, de las ciencias de la salud, en donde muchas enfermeras también lo aplican a nivel, como decía anteriormente, europeo. Luego es el gran capítulo del rendimiento, en donde se aplica tanto dos tipos de rendimiento muy diferentes. Uno, a nivel académico, entonces personas que quieren mejorar su atención, su concentración, su memoria, personas a nivel de los colegios, a nivel de universidades, personas que están preparando sus oposiciones, como a nivel deportivo. Ahí, hablando de personas que entrenó mi padre en aquella época, tenemos al famoso Severiano Ballesteros, que se entrenó por sofrología para ser campeón de golf. Y desde entonces muchos deportistas de alta competición lo han seguido utilizando como una estrategia para superar el estrés en los momentos de deporte, que es muy importante. Y por último, bienestar personal. Como veis, son capítulos muy diferentes, pero que todos utilizan la sofrología como un método que es muy personal. Nosotros en el máster tenemos tanto médicos como enfermeras, como fisioterapeutas, como empresarios. Porque inclusive a veces hay empresarios, y como decíamos anteriormente, el estrés es la enfermedad del siglo, que dicen, es que yo no puedo continuar viviendo así, con tanto estrés. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Son cursos de gestión de estrés para que ellos estén en este bienestar personal, en este capítulo enorme de la sofrología, que es cómo mejora tu propio bienestar para pues sentirte mejor contigo misma, estar más tranquilo en el mundo en que nos encontramos y naturalmente ser mucho más, en ese sentido, vivir mejor, bienestar y bien ser, diria jo.
Jo voldria aportar, Natàlia, dos, ara em ve a la memòria, dos casos molt interessants. Un era un corredor de Fórmula 1 que precisament va fer sofrologia perquè, clar, hacer cajón, que se llama, pues depende de rascar segundos de segundos, ¿no?
Sí.
Y él hacía sofrología y estaba encantadísimo. Y luego ayer o la semana pasada, una paciente mía, yo no sé, me habló de un médico de Valencia que la operó, le hizo una cirugía vascular, un tema de varices, sin anestesia, utilizando la sofrología. Natàlia, ¿este médico de Valencia te suena? ¿Es posible hacer una cirugía sin anestesia con sofrología?
En los años también 70, sí que mi padre utilizaba mucho las técnicas que se llaman sofrosustitución sensorial. Quiere decir que tú, naturalmente, puedes voluntariamente reducir la sensibilidad en diferentes partes de tu cuerpo. Hoy en día, precisamente, muchos odontólogos lo utilizan para lo que es el miedo al dentista, el dolor en el momento de... Yo diría que sí que se utiliza, pero no es una de las grandes aplicaciones de hoy en día. Yo me centraría mucho más en lo que es el... más que, ¿cómo decir? en una respuesta espectacular de tipo hipnosis, que yo me voy a anestesiar a mí mismo, que sí, que naturalmente se puede, hay muchas más personas que por medio de la sofrología, yo diría, utilizan un camino de conocimiento propio y desarrollo de sus propias capacidades y valores.
I doctora, ¿ens podria explicar més o menys a què consisteix aquesta tècnica?
Sí,
de la sofrología.
Tanto decir de cómo se utiliza y ahora es, bueno, ¿y qué? ¿Y cómo la hago yo?
Algunos puntos, algunos puntos. Clar, nosaltres ja ens ha obert la caixa Pandora i ens agradaria doncs, provar la sofrología. ¿Com podem iniciar-nos?
Muy bien. Mira, normalmente empezamos utilizando técnicas para el conocimiento de tu propio cuerpo. Porque hoy en día, yo diría que en la actualidad tenemos poco tiempo para nosotros mismos. Decir, mira, dedícate todos los días unos 15 minutos a 20 para parar, para cerrar los ojos, para respirar y para relajar tu cuerpo. Por medio de técnicas con ejercicios físicos diferentes, vas conociendo lo que es tu cuerpo. Escuchamos poco nuestro propio cuerpo. Hay personas que dicen, es que es curioso, pero yo tenía dolores aquí en la espalda, tenía dolores, quemaban la atención a nivel del sistema digestivo, no me escuchaba. Y entonces, después de no haberse escuchado mucho tiempo, es cuando vienen a tu consulta, Miquel, y dicen, mira, caramba, es que ya tengo una enfermedad. Entonces, el hecho de saber escuchar tu propio cuerpo, pararte, conocerlo mejor, hace que tú sepas, yo diría sobre todo, prevención primaria, es decir, que sepas parar cuando tu cuerpo te dice, para, por favor. El segundo es, escucha tu propia mente. Es decir, hay otros ejercicios que son también más mentales, en donde tú aprendes a detectar cuando tienes aquellos pensamientos que nosotros mencionamos como pensamientos negativos o pensamientos parásitos. Hay personas que vienen a la consulta y dicen, es que no puedo tener la mente quieta, estoy siempre preocupado por algo que realmente no vale la pena que me preocupe tanto. Entonces, por medio de estos ejercicios de atención, de concentración, aprendes a ser lo que nosotros llamamos sujeto de tus propios pensamientos y no objeto de ellos, porque a veces son los pensamientos los que nos hacen la vida imposible. Entonces, por medio de estas técnicas, donde siempre se utiliza el cuerpo y donde siempre se trabaja el positivo de la persona, entonces, aprendiendo a respirar, relajarte, diriges tus pensamientos donde tú quieras. Trabajamos el presente, el pasado y el futuro, en donde, por ejemplo, aprendes a programar cómo quisieras tú ser y estar dentro de un tiempo futuro, dentro de, naturalmente, tu realidad objetiva. Además, el tercer paso es conocer tus propias emociones. Es un entrenamiento que tiene unos pasos que son muy ordenados y que van muy acorde a la complejidad de las personas que somos. Entonces, ¿cómo son tus propias emociones? Y hay personas que dicen, cuando llegan a la consulta, dicen, me siento mal. Pero describe cómo te sientes. No lo sé, pero me siento mal porque no se conocen. Porque realmente no tenemos una educación de conocernos a nosotros mismos. Bueno, pues poco a poco contempla cuáles son tus emociones y trabaja las positivas. Vuelvo a repetir, cuerpo, positivo, mente, emociones, son características de la sofrología. ¿Cómo hacemos para trabajar las emociones positivas? El otro día teníamos aquí un curso de perfeccionamiento con precisamente estas 42 escuelas que venían de toda Europa y trabajamos cómo desarrollar las emociones positivas en nosotros mismos, que no es un concepto etéreo, que también se pueden somatizar las emociones positivas. Realmente padecemos, el cuerpo nos llama la atención cuando nos hace daño, pero el hecho de decir, mira, voluntariamente yo quiero sentir en mí el positivo, el bienestar, la alegría, el optimismo, que se vuelva corporal, pues en realidad esto ya es muy, muy, yo diría, muy terapéutico y muy vivencial. Y por último, un poco hablando, digamos, de esta escala de cómo lo hacemos, es trabajar nuestros propios valores. Porque por tener una emoción de placer, por tener una emoción de bienestar, está muy bien, pero no te lleva a lo que es la felicidad. La felicidad te lleva con lo que es la vivencia de nuestros propios valores. Es decir, ¿qué es ser realmente feliz? Bueno, pues tal vez ser más libre, ser más responsable, ser más digno. Todo esto, como veis, es un procedimiento que lleva su tiempo. Es muy importante que la persona, cuando lo va practicando, porque estamos aquí hablando un poco de los cursos de relajación dinámica, lo haga de forma continua. No por el hecho de haberlo hecho una vez, quiere decir que ya te mejoren todas tus dolencias, sino que, por supuesto, lo que hacemos es, entre comillas, como si fuese un fármaco, recetar las técnicas de sofrología para que lo practiquen todos los días. Entonces, así, mira, todos los días, tus 10 minutitos, vas conociéndote y mejorando los lados positivos de tu persona.
Es decir, ahora, imagínate, Natalia Caicedo, que Sara y Mercè son hipotéticamente, bueno, Sara ya lo es, pacientes que me llegan a la consulta, a primera visita, Y yo considero que la sofrología les podría ir de maravilla. Entonces los derivo a tu instituto. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la mecánica?
Bien, bien, bien preguntarlo, porque está bien hacerse la idea. ¿Cómo funciona todo eso?
Sí, porque me imagino que hay muchos de los oyentes que se lo están preguntando, ¿no? Uh-huh. Yo ayer hablaba con un paciente mío que todavía no se cree, o sea, tiene... Bueno, doctor, es que yo soy como soy, ¿no? Y a lo mejor ahora nos está escuchando, ¿no? Y por lo tanto, no puedo cambiar. Soy así porque siempre he sido así. Bueno, y yo le hablé de la sofrología y yo no creo en la sofrología, no y creo. Yo digo, bueno, mañana vas a escuchar a la doctora Caicedo y a ver si te convence. Pues bueno, este paciente que no está aquí presente, Sara o Mercé, ¿cómo, o sea, a nivel de practicidad, o sea, cómo funciona? Yo te lo dirijo a ti, el paciente, Sara, te llamarán y entonces, ¿qué pasa?
Bien, mira, justo haciendo un paralelismo, no voy a dar nombres, pero imaginémonos, Sara, que vienes tú a la consulta. Me acuerdo precisamente de una periodista que vino a la consulta hace tiempo diciendo, mira, a mí me han dicho que venga aquí porque tengo un dolor aquí en el, digamos, en el tórax. He ido a todos los médicos, cardiólogos, neumólogos, no me han encontrado nada y dicen que vaya al psiquiatra o al sofrólogo porque esto no se cura con medicina. Bueno, entonces lo que hace es venir en la primera visita, le hacemos por supuesto una historia clínica completa, es importante descartar que no haya una causa naturalmente de origen médico detrás, digamos, de estos síntomas, pero cuando no la hay, porque de hecho ya ha ido a todos los médicos que la han descartado, entonces dependiendo de el caso, continuamos o bien a nivel individual o en grupo, que fue lo que hicimos con esta persona. Porque a veces no hace falta hablar tanto. Una vez que ya has contado tu problema, no vamos a empezar a preguntar, bueno, y tu dolor, ya está, ya lo sabemos. Ahora lo importante es la vivencia. Porque en sofrología lo que decimos, nuestra forma de actuar es la vivencia, es la experiencia. Gracias a la experiencia en ti misma, tú vas a cambiar. No tanta teoría, no tanto leer, digamos, un libro de crecimiento personal. Dice, mira, ya me he leído muchos libros, pero yo el dolor lo sigo teniendo. Entonces, ¿cómo hago? Empiezas el grupo. Entonces, de ahí, lo que hice con esta periodista es, empieza la relajación dinámica. Empieza estos ejercicios en pequeños grupos de más o menos unas 10 personas, en donde empiezas precisamente estas técnicas de relajación sentado, de relajación de pie, de unos movimientos corporales. Poco a poco aprende cómo es tu respiración, siente tu cuerpo, siente cada parte de tu cuerpo, porque los ejercicios son a nivel de la cabeza, de los brazos, del tórax, del abdomen, de las piernas, etcétera, etcétera. Y después de un tiempo que está con el grupo, pues poco a poco ella misma va sintiendo su propia evolución personal. Después de haber pasado al grupo, pues naturalmente tiene su visita individual y esta persona, como son sesiones semanales de más o menos una hora y media, va practicando todos los días en su casa y va adaptando las técnicas que le hacen falta. Ya concluyo. Es curioso porque ella dijo, se me ha ido el dolor. Entonces yo le digo, bueno, ¿y por qué? Y dice, no lo sé, pero se me ha ido. Era tan bonito que le pidió a su hijo que viniera también a la consulta.
Has visto, clar, és que quan funciona, no? Sempre vols el bé per tots els que estimes. Jo estic convençuda. Vull dir, ens ha encantat avui, Sara, el testimoni de la doctora Natàlia Caicedo, filla del doctor Alfonso Caicedo. Ella és doctora en medicina, especialista en psiquiatria i també amb aquesta tècnica que ens ha explicat avui, aquesta disciplina, la sofrologia caicediana. Es diu així, oi, doctor?
Ho dius fantàsticament bé.
Moltíssimes gràcies. Doncs, doctora, moltíssimes gràcies.
Encantada.
Per estar avui al Naturalment del doctor Pros. Doctor Pros, que vagi molt bé.
Molt bé, jo estic més relaxat.
Doncs sí, la veritat és que després ja només d'escoltar a la doctora ja no m'imagino practicar la
sofrologia. Només sentir-la ja et relaxes.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Miquel Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural. Pots tornar a escoltar aquest espai els dijous a les 6 de la tarda. Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. A l'hora de comprar, poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això, els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'Hora del Consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel. El 2014, al Club Més Amics ens sentim més viatgers que mai. Etiòpia, Sicília, Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba i les peregrinacions a Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el Club Més Amics, perquè volem amics com tu. Informa't al 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat.
Emporta't a casa les millors ofertes d'Hipercor.
Ara tens la segona unitat al 70% en més de 1.000 articles.
Així, si t'emportes dues garrafes de 5 litres d'oli d'oliva verge extra olivar de segura, el litre del segon bidó només et surt a 2,50 €.
Acostuma't als nostres bons preus. A Hipercor i també a Hipercor.es.
Ràdio Estel.
El pitjor del pitjor. Un espai per parlar de temes que generen opinions molt contraposades i que es nodreix amb els vostres punts de vista i aportacions.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país.
Aquesta setmana us preguntem si esteu a favor o en contra de Barcelona World.
Recordem que hi vam poder parlar amb Eloi Nolla, president de les comarques de Tarragona i Ebre, d'Ecologistes en Acció. Amb qui parlem avui, Laura?
Doncs avui volem conèixer el punt de vista de Joan Pons, portaveu de l'assemblea Aturem Barcelona World, la plataforma ciutadana que, amb el suport de múltiples col·lectius, s'ha posicionat en contra del projecte. En primer lloc, li hem demanat al Joan que ens expliqui els principals motius pels quals s'hauria d'aturar la construcció d'aquest macrocomplex.
Un projecte on el pilar central, doncs, són els casinos, i no uns casinos qualsevol, sinó uns casinos d'un estil, entenem nosaltres, bastant salvatge. Uns casinos que permeten el joc a crèdit, que canvien molta de la normativa fins ara existent i que demanen, doncs, baixar-los els impostos del 55 al 10%. No? Entenem que és un risc. Llavors, altres qüestions, ens que ens trobem ja de per si amb una àrea amb una elevada pressió turística, sobretot a l'estiu. Posar de cop, doncs, un gran resort turístic suposa, doncs, tota una sèrie d'impactes que en aquest moment no estan resolts.
D'altra banda, li hem preguntat si els 40.000 llocs de treball que els promotors del projecte prometen crear no són motiu suficient com per justificar-lo. El Joan assegura que aquesta estimació està feta a l'alça i que, a més, ni estan fixades les condicions laborals ni tampoc el nombre de treballs que es destruiran si el gruix turístic de la zona es concentra en el Barcelona World.
S'havia parlat de 20.000 llocs de treball directes i 20.000 indirectes. Ara mateix ja es parla de 17.000 llocs de treball en total i amb altres converses que hem tingut, la xifra que s'està començant a barrejar és la de 6.000, 7.000 llocs de treball. L'altra qüestió és quin tipus de llocs de treball faran. Els convenis laborals que estan regulant, sobretot els casinos, veiem com són salaris bastant precaris. I l'altra qüestió és quants llocs de treball es poden destruir amb la construcció d'un gran resort turístic com Barcelona World. Tota la resta del sector turístic es pot veure afectat.
Hem volgut saber quina tasca desenvolupen des de l'assemblea i quines són les pròximes actuacions que tenen previst realitzar. Escoltem el que ens ha explicat.
Explicar a la població què és això de Barcelona World. Encara avui dia hi ha una desconeixença molt alta sobre el contingut del projecte, sobre les seves dimensions, sobre l'origen, sobre qui són els inversors. Continuem amb la nostra tasca de pressió política, perquè entenem que encara ara avui dia el Parlament pot fer molt per canviar aquest projecte o parar-lo i plantejar una nova proposta per la zona. I a banda de tot això, el dia 31 convocarem una manifestació perquè totes aquestes persones i els més de 50 col·lectius que ens donen suport al carrer, doncs, puguin dir ben alt i ben clar que nosaltres no volem jugar, doncs, en aquest joc pervers que està fent Barcelona World.
Doncs volem agrair novament la participació i els aclariments de Joan Pons, portaveu de l'assemblea Aturem Barcelona World.
Avui, Laura, com cada dia ens acomiadem recordant als nostres oients que poden continuar votant a favor o bé en contra de la pregunta que hem llançat al nostre web radioestel.cat.
Aquesta setmana volem saber si esteu a favor o en contra del Barcelona World.
Vols donar el teu punt de vista pel pitjor del pitjor? Entra a radioestel.cat i vota a favor o en contra. O envia un mail al primercafè@radioestel.cat i dona'ns la teva opinió. El primer cafè de Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix-la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, entrevista el cardenal Lluís Martínez Sistac. Descobrir Déu a la ciutat. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Minuts, arriben les joies de vida els dimecres, com ja sabeu, al primer cafè amb la Rosa Marta Maluquer i el Joaquim Marsans de la joieria Marsans Maluquer de les galeries de Sarrià de Barcelona. Avui, l'altre dia vam començar a parlar d'herència, Joaquim, sí, la Rosa Marta ja patia. Avui continuem parlant d'herència, perquè ens ha quedat el capítol de monedes i rellotges. Perquè
És un altre món, el de les monedes. Ve molta gent per fondre monedes i dius... amb molt de compte. Primer que s'ha de dir és que les monedes no s'han de soldar mai amb una pulsera o amb un penjoll, no se'ls ha de soldar res directament, perquè abans perden tot el valor numismàtic. O sigui, totes aquestes monedes que ja venen amb les peces, amb les anelles soldades, com a numismàtica, ja res. Llavors sí que valen com a metall, com a or o com a plata. Però si han soldat alguna cosa, ho perden absolutament tot. Llavors es pot posar un bisellet amb grapes que no altera tant, sempre i quan no les ratlli massa, però no altera tant el valor com a moneda. Però sempre quan et venen, jo dic, primer de tot, s'ha de desmuntar i porta la moneda amb una numismàtica, que cada un és especialista del que és, i una moneda té un asterisco, té una marqueta, o té un no sé què, i aquelles es van fer poques, i pol valgué moltíssim més que el metall que té i que conté. Llavors, això el Joaquim s'hi troba.
Bueno, o sigui, clar, venen persones que ha mort un parent, una parenta, i et porten les joies. I que tothom es pensa ja que hi ha el tesoro d'edat. I, bueno, et trobes ja joies, bueno, les monedes que diu la Rosa Marta, però també trobes aquells rellotges dels anys 60, que són d'or, que són molt petitets, els Omegas i els del Genève, que no veus res, o sigui, que allò ja no... És obsolet, o sigui, la gent ja no s'ho posa, o sigui, jo li regalo un rellotge aquests a la meva filla, i la meva filla això no s'ho posa, però per res. Llavors, quan la Rosa Marta ve la seva creació i diu, què podem fer amb aquest rellotge? Treure la màquina i posar-li una pedra semipreciosa, un lapislàzuli, una malaquita, un jade, no sé.
Sí, però sempre, a veure, també amb els rellotges també es passa una mica com les monedes. S'ha de tenir en compte de que hi ha determinades marques, que hi ha unes partides que sí que tenen més valor perquè es van fer poques i sí que hi ha col·leccionisme. Abans de transformar, de modificar o de tal, fem una valoració com a rellotge, com a marca i com a peça, en conjunt, no ho desmuntem. Jo sempre als clients els dic que, és que no aprofitarem les rodes d'un Rolls per posar-les en un 600 o en un Ibiza. Un 600 ara ja té més valor la roda, sí, no? Del 600, no? Potser. No, però vull dir que ojo, que cada cosa té el seu valor amb aquell conjunt, clar, no despiezado. Uh-huh. S'ha de tenir molt en compte això. Tant amb monedes, ara les monedes, per exemple, abans va haver una època que la gent de la pulsera es penjava uns monedons impressionants. Ara això ja no es fa.
Això ja ha passat, no?
Sí que hi ha gent que porta algun penjollet amb pulseres. Sempre hi ha gent que te'ls fa treure i gent que te'ls fa posar.
O potser de
però
penjoll.
Es porten com a penjoll.
És que és incòmode. Uh-huh. Les senyores no feien tantes coses. Les senyores es cosien i les nostres àvies, no? Ara no, una senyora no pot anar allà tot de penjolls, allà, o sigui, per escriure, estàs fent cloc, 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 cloc.
Mira,
sobre
nosaltres
la taula,
amb la sala no ho podríem fer servir perquè...
No, estaria fent contínuament
soroll. El tècnic de so estaria amb les mans al cap tota l'estona, no? Clar. No. És buscar la funcionalitat, no?, d'aquestes joies.
La joieria té que ser pràctica i còmoda, sobretot còmoda.
I després, actual, les modes canvien. Tu no pots portar el que portava la teva àvia. La teva àvia tenia un tipus de roba, un tipus de joies, un tipus de pentinat, i tu tens el teu. I els nostres fills pues, tindran un altre. El que no pots dir, que jo ja l'àvia la, pues, li donaré a la meva neta, perquè, escolta, que ens trobem, eh? Miri, mateix aquesta pulsereta i li donaré a la nena per la comunió, i així no em compro la pulsera. I pobra nena, sembla una àvia de 80 anys, allò, pues, no...
Sí. No, bueno, sí. També és això, no? Que potser li doneu una segona vida, no?
A veure, que hi ha peces que es pot donar una segona vida i a més té la gràcia de la història que tenen. O sigui, això s'ha de valorar, però ja, si jo sempre dic, hi ha una època de peces pues que no, perquè no són peces maques, abans realment no val la pena. Però bueno.
Volíeu destacar més coses sobre el tema herències? Joaquim, no, tanquem?
Ja està, tanquem?
Sí, tancat, sí. Baixem la persiana, molt bé. Volíem parlar avui també els Joies de Vida, l'exposició, d'aquesta exposició òpera. Òpera en ruta del barri de Sarrià. Com ha anat?
Molt maco.
Fins aquest dissabte, dura?
Sí, a veure, dura fins al dia 18, el que passa que, clar, si volen veure el nostre parador és fins dissabte.
És fins dissabte perquè diumenge està tancat.
Perquè dissabte al migdia ja tanquem i dissabte i diumenge està tancat. Però hi ha un aparador preciós que la veritat és que crida l'atenció, o sigui, la gent entra a felicitar aquest disseny d'aparador que va fer la pròpia artista amb un company seu. Que hem de comptar que l'artista que ha fet aquestes joies, que són estrelles, són Swarovski, són peces així, que són peces inspirades amb els vestits de les cantades d'òpera, pues, la mateixa artista és cantant. O sigui, que són peces que inclús ha fet per ella per portar en una òpera determinada. Té una veu impressionant i té una gràcia fent dissenys molt maco i ha quedat un aparador impressionant. Es diu Esther Martín.
Esther Martín,
Esther Martín. I la veritat és que molt bé, molt bé. Estem molt contents i bueno, ja et dic, la gent para, comenta, entren, feliciten. Les peces estan en ventes, hi ha algunes que ja estan venudes. No es poden retirar fins que s'acabi l'exposició, però bueno, té molt èxit.
És que tot és un circuit que va començar, no sé exactament quin dia, si el dia... No, bueno, però el dia 5, que estan fent activitats per Sarrià, de cantades d'òpera i, en fi, tot una sèrie.
Bueno, a Sarrià el cap de setmana passat va haver-hi la Fira al Carrer, no? Comerç al Carrer, i éreu
pues
vosaltres?
Llavors, sí, érem, aquell però al carrer no, nosaltres estem a dintre. És molt complicat sortir amb joieria.
Clar.
Vam sortir el primer any i va ser tan... Uf, caòtic, que vam dir mai més. No ens compensa, seria molt complicat. Però bueno, sí que vam treballar i es va fer precisament una cantada des de l'Ajuntament, o sigui, des de la plaça del Consell de la Vila, cap a les galeries, totes les artistes disfressats i van cantar dintre del centre comercial, inaugurant oficialment, diguem, aquest aparador de Joies en Ruta.
Vinga, doncs, sí, què us sembla si convidem els nostres oients doncs, que vinguin a treure el cap, sí. No? A l'exposició.
És molt maco.
Òpera en Ruta, doncs, que podreu veure un aparador impressionant a la joieria Marsans Maluquer a les galeries de Sarrià.
Ha quedat molt maco, sí.
Doncs moltíssimes gràcies
a Joaquim
Marsans, Rosa Marta Maluquer, que vagi molt bé, us esperem el proper dimecres,
bé,
el primer cafè. Que vagi bé.
Gràcies, bon dia.
Ràdio Estel. Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Al maig t'esperen molts moments en què voldràs estrenar. Estrenar nova moda i nous preus que només trobaràs al Corte Inglés. Per noia, vestits de fórmula joven, 29,95 euros. Vine i comença a estrenar tota la moda ara mateix, perquè el maig és el moment d'estrenar. Estrena nous preus al Corte Inglés.
Club Més Amics, amb Núria Ortín.
No, 50 minuts, queden 10 minuts per arribar a les 10 del matí. Avui no tenim a la Núria, l'hem d'excusar, la saludem. Núria.
És que està molt enfeinada.
Està molt enfeinada, està treballant i bé, en representació de la Núria ha vingut el Xavi Guerrero, que és de Root Travel. Què tal, Xavi, com estàs?
Hola, bon dia.
Molt bon dia, Xavi. Primer de tot, si et sembla, Xavi, recordem aquest rumiatge a Montserrat, que el proper 31 de maig serà.
Doncs sí, 31 de maig, aquest rumiatge del Club Més Amics, que anirem a Montserrat. Què hi trobem, Xavi?
Bueno, pues Montserrat, escolta, què es pot dir d'aquest lloc, eh? Un lloc emblemàtic, un lloc que, on tots els catalans crec que almenys algun cop a la vida tenen que anar-hi, i un lloc ple d'encant, i que recomano que s'apunteu, que és una jornada fantàstica i molt agradable de compartir.
Explica'ns com anirà, eh? Perquè em sembla que comença cap a, què, 8:45 del matí, em sembla?
Sí, així és, eh? Es recull aquí a Barcelona, i llavors pues, va tothom fins allà. Els horaris em sembla que estan posats aquí.
Sí, a la web, recordem, www.clubmes.cat.
Sí, és.
I hem de dir, doncs, que aquest rumiatge a Montserrat comptarà amb Jaume Aymar, amb el director d'aquesta casa, també amb una salutació especial del pare abat Josep Maria Soler i també amb una salutació especial del senyor cardenal Lluís Martínez Sistac. Per tant, serà un rumiatge que els amics del Club Més Amics estaran molt, 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 molt ben acompanyats. Xavi, et sembla si repassem altres viatges que estan previstos, no?, per aquest any del Club Més Amics? N'hi ha alguns que ja estan tancats,
tant,
diria,
sí,
Xavi.
Sí, sí,
posa'ns
sí.
El dia una mica.
Val, doncs us faig una mica un resum. Ha sigut un èxit el viatge a Noruega, vull dir, hem fet el ple, fantàstic, és el primer cop que es fa i la veritat que el ressò ha sigut enorme i és que és un destí superinteressant. Després hem de dir també que, afortunadament, com sempre, Terra Santa, al final hem fet el ple, el Terra Santa d'allò el 17 al 24 de juny, vull dir, fantàstic, vull dir, com any rere any Terra Santa segueix sent l'estel. Haig de dir que tenim encara places pel destí d'Etiòpia, que es fa del 18 al 30 d'agost, que aquest és una novetat també, es visiten les tribus cristianes i cristians del sud, i és un viatge molt especial, és un viatge molt peculiar, perquè bueno, estem acostumats a conèixer potser Etiòpia del nord, quan el tema de la Libelà, el tema del Tincat, que es fa tots els mesos de gener de tots els anys, i això és una altra cosa, és una barreja de cultura, de natura, de visitar un lloc que per molts és desconegut i que hi ha tota una sèrie de tribus en aquesta zona d'Etiòpia que tenen un tipus de vida molt peculiar, cadascuna, es visiten diferents tribus, la gent és molt amable, són gent encantadora, estan amb tu, comparteixen i la veritat te donen una visió que molts desconeixem de lo que és Àfrica.
Uh-huh. I em falta un també, el de Cuba, no?
Sí, el de Cuba, aquest... bueno, el de Cuba encara que està una miqueta més junt, del 7 al 18 d'octubre, sí. Ja tenim bastantes peticions.
Sí, Déu-n'hi-do, no?
Sí,
em sembla
peticions.
Que està bastant sol·licitat,
sí,
aquest viatge a Cuba.
Bastant sol·licitat, exactament, i algunes persones ja s'han inscrit. Jo crec que tot això agafarà embranzida ara que s'acosta l'estiu, la gent potser associa Cuba amb l'estiu i tal, però bueno, pensem que és un viatge que té una mica de tot, és una ruta cultural, en homenatge als indians, i sobretot el centre i el nexe principal del viatge és la visita al Santuari de la Verge de la Caritat del Cobre. Bé, Cuba és un destí que, la veritat, nosaltres no hem tocat anteriorment en aquest aspecte, però ens fa molta il·lusió i segur que omplirem.
Bueno, l'altre dia ens va visitar la Mònica, bueno, la Mònica que sempre està amb el Club Més Amics cada dimecres al primer cafè. Estava encantadíssima, eh? Havia fet aquest viatge per preparar-ho. Xavi, suposo que tu, no?, que tu també t'ho va comentar.
I tant, vàrem estar parlant, perquè sempre que hi ha algun viatge doncs es comenta amb tots els companys, una miqueta doncs, tenir la primera informació que està fresca de les coses que s'han vist i tal, i amb el doncs, Cuba, la veritat que ens fa molta il·lusió que la gent s'apunti, perquè té una mica de tot, eh?, i és bastant desconegut.
Un viatge bastant combinat, eh?
Exacte,
no?
Exacte.
Cultura, és el que ens explicava
cultura, religió, la bueno, una miqueta de tot. Després
sí,
doncs,
sí,
hauríem de destacar també que ja que hem fet el ple amb el tema de Terra Santa del 17 al 24 de juny, que sapigueu, els enamorats de Terra Santa, que segur que això és un boca a boca, un boca a orella, i que els que hagin anat parlaran de Terra Santa, és que del 26 de novembre al 3 de desembre tenim un altre peregrinatge a Terra Santa, que ja està oberta la inscripció, hi ha algunes persones interessades, fins i tot hi ha algú que s'ha inscrit, fixeu-vos, ja estem gairebé al Nadal, serà el Nadal.
I la gent ja s'espavilata.
Ja s'està, perquè sap que després hi ha problemes i que després s'omple.
Perquè quantes places, per exemple, el peregrinatge a Terra Santa, d'aquest que estem parlant, del desembre, novembre-desembre?
Nosaltres sempre fem una previsió al voltant d'unes 40 i escaig places.
Màxim.
Màxim, bueno.
O el
que sigui. El que determina és l'autocar, no? A l'autocar poden caber unes 50 persones, perquè sempre deixem algunes places per si algú es mareja o si algú es vol estirar i tal, però al voltant de 50 places. L'autocar té una capacitat, potser, de 53. Però, vaja, per exemple, aquest de juny l'hem omplert, vull dir, l'hem omplert i estem supercontents del tema. Per tant, animem el de novembre-desembre perquè la gent es vagi apuntant a l'altre peregrinatge a Terra Santa.
Xavi, què més coses ens volies portar pues
ja
avui?
Doncs ja us puc dir per finalitzar que també ens en recordem que tenim un viatge que hi ha bastantes places agafades, hi ha persones inscrites, però encara queden algunes per viatjar a Armènia. Ah. Armènia del 5 al 16 d'agost. Armènia, un poble marcat per la fe, història viva, un país per moltes persones encara desconegut i que té un encant especial. Té un encant especial i animem. Recordem que és agost, que molta gent pot tenir vacances i tal, i que és del 5 al 16 d'agost, que són unes dates molt bones.
Uh-huh. Doncs moltíssimes gràcies, Xavi Guerrero, de Root Travel, per acomiadar el Xavi. Hem de destacar aquest rumiatge a Montserrat, serà del 31 de maig.
Doncs sí, Marcel, 31 de maig, com dèiem, comença 8:45 del matí, sortida en autocar des de Plaça Catalunya. Tots aquells doncs, que vulgueu més informació podeu entrar a la web www.clubmes.cat o també trucar-nos al 93-409-2770 i demanar per la Núria Ortín.
Moltíssimes gràcies. Gràcies, Xavi, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Ràdio Estel.
I avui el primer cafè.
Gerard Campos, bon dia.
Bon dia de nou. Avui hem parlat amb el delegat de Pastoral amb joves del Bisbat de Girona, Jordi Callejón, que ens ha explicat quina és la finalitat de l'Aplec de l'Esperit.
Necessiten un moment de trobada en el qual es visibilitzi que hi ha una església jove i que, per tant, els ajudi a relacionar-se entre ells. Això l'Aplec ajuda i ajuda amb totes les activitats que en coordinació amb totes les delegacions de joventut de Catalunya anem fent cada any.
Doncs moltíssimes gràcies, Gerard Campos.
Gràcies.
Vinga, feia temps que no escoltàvem la veu del Gerard.
Clar, que no ens dona temps, Mercè.
Clar, clar, anem tan ràpid. Volem explicar-vos tantes coses que ens falten minuts per estar amb vosaltres. Bé, avui volem acomiadar el programa amb l'efemèride musical del dia, que per nosaltres avui era David Byrne.
Molt bé, ho has dit molt bé, eh? Jo aquest matí estava estava preguntant a tothom com pronunciar-ho perquè no ho teníem del tot clar, Doncs avui recordem, Mercè, que fa 62 anys que David Byrne va néixer. Va ser el 14 de maig del 52 a Escòcia.
Doncs nosaltres ens quedem amb aquest Civilització del David Byrne. No sé ara si el nom de la cançó l'he dit gaire bé, però tot i així us desitgem que passeu un molt bon dimecres i ens hi tornem a posar demà a les 8 del matí.
Fins demà. Jump and shout. Part of me wants to tear it down. I thought you might prefer the cabernet. Civilization, it's all about sex. Having a ball in a padded banquet. I'm gonna be that really cool guy someday. The waiter looks me over. Would you like cream or sugar? I don't know what was I supposed to say. She wonders if I've noticed I should have brought some roses. Her plate is full, she hasn't eaten all day. Glasses collect, we order some booze. She looks at me, I stare at her shoes. Mature situations, maybe a broken heart. Maybe I ought to pay the bill. Maybe she thinks I never will. A million things that cross a woman's mind. Just be yourself. Well, that's what they say.